Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que el sumac, anomenat també rus o zumaque, és una espècie en forma de baies de color vermell fosc que solen trobar moltes i són d'ús tradicional a l'Orient Mitjà? El sumac floreix a la primavera o estiu i les baies maduren fins al final d'estiu o la tardor. Es sol trobar cada vegada més en cultius per la zona mediterrània, amb vores de camins i també carreteres. Aquesta espècie és, per tant, ideal per espolvorar sobre peixos i carns, arrossos o altres cereals. També se'n fan vinagretes per amanir amanides i verdures. Aporta una gran dosi de tanins. A la cuina, els romans empraven el sumac com acidulant, com actualment s'utilitza la llimona o el vinagre, i és que té un perfum i gust que recorda molt a la brisa del raïm sec.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes. Quin pica-pica que us preparem. Des del celler Rim a l'Empordà i de l'Olivar d'en Jan, en Jordi ens té preparat un tastet de poesia fantàstic. L'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària de confiança, ja té el tuit preparat. Descobrirem i cuinarem amb un formatge artesà català. I també sabrem qui vindrà avui al nostre Bocato di Cardinale. En Quim Mates, el nostre cuiner més fantàstic, ens porta una bona cassola. I algú, qui serà avui que ens omplirà la guia Virgínies de la cuina catalana? El reportatge? Ui, avui un reportatge d'alta volada. Acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. I la cita final, per acabar de fer una bona migdiada al punt. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I una altra vegada tenim aquí a la Sumoia, que ens porta un amic, una mujer de la gastronomia. Què tal, Su, com estàs?
Hola, Pep, què tal?
Avui ens portes una dona que no té aturador.
Ah, no, és la Eva Hausmann.
I què és la Eva Hausmann?
Doncs la Eva és una cuinera, estilista gastronòmica, experta en desenvolupament de conceptes i assessora en tendències gastronòmiques per la indústria alimentària horeca i retail. És promotora de la filosofia SSF, o sigui, saludable, sostenible i feliç, i de la cuina i lifestyle mediterrani, formada a la cuina i pastisseria de la prestigiosa escola d'hostaleria Hoffmann, com quasi totes les que tenim aquí. De Barcelona, va començar treballant a la televisió com a productora de programes, fins que va convertir en professió el seu hobby de tota la vida, la cuina, i va gestionar el seu propi restaurant, Olea, en Olesa de Montserrat, un espai de cuina de mercat i mediterrània amb tocs internacionals. La natura, l'art, els viatges arreu del món són les seves fonts d'inspiració. Forma part de l'organització Food for Good de BCN, sigui de Barcelona, una iniciativa que va néixer durant la pandèmia, de la solidaritat del món de la gastronomia amb l'objectiu de cuidar, de cuinar i distribuir menuts saludables, rics, equilibrats per les persones desfavorides de la ciutat de Barcelona, i la majoria són persones sense llar.
L'Eva Hausmann, una dona forta, una dona valenta i, sobretot, bona cuinera.
Molt, molt bona cuinera i molt bona comunicadora.
Moltes gràcies, Su.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Quina és aquesta llei secreta que regeix el preu de la llet? És la llei de qui sap que els vaquers i vaqueres tenen un producte que han de vendre ràpidament perquè es fa malbé i no el poden emmagatzemar.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Marc Escons, cap de cuina dels Tinars. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Un bon entrepà de pernil ibèric.
Això és bo, eh?
Mare de Déu, innecessari.
Tu que ets de Llagostera, de la mar?
Mira, jo tinc debilitat pels escamarlans.
I de la terra?
Hòstia, una bona botifarra de perol, no me la treguis.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita amb pa amb tomata.
Sense res més, així, la truita sola.
Amb una mica de llonganissa.
Punyetero, punyetero. Un vici culinari que puguis explicar?
Hòstia, saps què faig a vegades? Abans d'anar a dormir agafo aquella nocilla noir i m'agafo un tall de pa de pagès i li foto canya i allò està, nano, que vaig a dormir a gust.
Això m'ho dius tu, que fas un dels suflers més venerats de tota la península ibèrica, eh?
Gràcies, gràcies. Boníssim, sí.
Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
Una paella. És impossible poder treballar sense... I també un morter, que estem amb moltes picades, eh? Sí, un morter.
Un sabor o aroma de la teva infància?
El romaní. I el fonoll, també.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Home, doncs mira, vaig a dinar als metges, allà dalt a la muntanya, a menjar un arbre d'embotits i uns cargols fantàstics.
Quin és el teu boccato di cardinale?
Un ou ferrat, ben ferrat.
Un producte que no suportis?
Difícil, però podríem dir que és que m'agraden tots, eh? Potser el comí.
Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa, per descomptat.
Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres, macos.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I és el moment de tenir la cassola a punt perquè arriba en Quim amb la seva cuina de cassola. Quim, com anem? Bon dia.
Bon dia, molt bé, aquí estem.
Avui veig que allò una mica cara blanc.
Ah, sí?
Sí. Ah. Que farem una recepta vegana.
Sí, podríem fer alguna cosa així més vegetarià.
Ens hi hauríem d'acostumar, eh? A l'estiu,
sí, també.
Que potser estem més tranquils, la majoria de la gent. Bueno, sí. Clar, els que estan a la costa no, eh? Perquè allà s'ha de treballar molt, a l'estiu. Eh?
No.
Però els que treballen tot l'any, a l'estiu podem estar com a mínim un parell de setmanetes una mica més tranquils.
Sí, exacte.
I va bé per fer una mica també d'allò de neteja, no? De
sí,
neteja
exacte.
Interior.
No sempre hem d'emplenar.
Va, fem una recepta ben vegetal avui?
Sí.
Què farem?
Podríem fer un arròs amb verduretes.
Va, i com ho farem, això?
I podríem posar-hi albergínia...
Espera, deixa'm apuntar, albergínia...
Carbassó... Pebrot...
Pebrot verd o vermell?
Verd... I pebrot vermell.
Pebrot vermell, també...
I després hi podríem posar també ceba.
Ceba, espinacs...
I espinacs.
Espinacs. Molt bé.
O sigui, tot això saltejat.
Ben talladet i saltejat.
Sí, tallat a deuets i després saltejat, i prou.
Molt bé, ja tenim tot saltejat.
Tot per separat ho hem de fer, perquè les coccions són totalment diferents. queda perfecte. Després, un cop tenim ja tots aquests ingredients cuits, ho posem tot a la cassola, i posem el sofregit de ceba també, per les persones que corresponguin.
Tomata també o no?
Sí, també, aquí una podem afegir una mica de tomata aquest,
ja. Tu què ets més, de posar per exemple el 10-20% o posar-hi una miqueta més?
El 20.
El 20.
Sí, 10 crec que és poc, i un 30, per exemple, ja potser seria molt atomatat.
Massa atomatat, eh?
Sí, no, i en canvi així es queda perfecte. I després, prèviament, hem d'haver fet un brou vegetal, també, en aquest cas, i després ja té el procés de fer un arròs normal. Agafem les proporcions que hem fet de les verdures, el sofregit de ceba, i afegim el brou, i un cop ja bull, doncs ja hi posem l'arròs corresponent, els 15 minutets, 12-15 minutets, i ja tenim un arròs vegetal de primera.
I si, escolta, si aquí posem allò, un grapadet de bolets secs que tinguem, o si en trobem algun, que clar, tot depèn, perquè a vegades estàs en algun lloc, diguem-ne, de Catalunya, o potser ens estan escoltant, no sé, mira, des de Suïssa, i diuen, mira, ens ha plogut i hem trobat 4 ceps, doncs hi fotem una miqueta de cep, una miqueta de bolet sec, també va bé aquí.
Tot li podem afegir, quedaria perfecte, i uns espàrrecs i alguna carxofa també, tot el que fos un vegetal, doncs quedaria de primera.
Quim Mata, escolta'm, aquest arròs està molt bé, no sé si faríem alguna cosa d'aperitiu al principi, o en canvi doncs aniríem per fer un segon plat, perquè hi ha molta gent que l'arròs el fa de plat únic.
Sí, jo crec que és millor fer una mica d'entrant, en tot cas, una cerveseta ben acompanyada, amb uns barbaretxos o el que sigui, i després amb un plat d'arròs ja quedes omplert, o sigui, ni postres, pràcticament.
Home, un flam amb nata...
És molt, eh?
Jo li posaria,
És molt, sí? però bé, es pot fer una excepció.
Doncs va, fantàstic aquest arròs de verduretes que avui ens ha fet en Quim Mates des de la Bisbal. Quim, moltes gràcies.
Gràcies, apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim aquesta sintonia, la sintonia de la Guia Virgínies de la Fonda. Què tal, Xesca de Galloi?
Hola, com esteu?
Avui tirem cap a Mallorca. Xesca, cap on ens portes avui?
Avui us porto un lloc que hi hem d'anar en colla.
En colla?
En colla, sí. És un restaurant per anar-hi un grup de gent.
A veure, i com es diu aquest restaurant?
Can Tronca.
Can Tronca. Can Tronca, i haurem d'anar cap a
Sant Joan. Sant Joan.
A Sant Joan. Molt bé, molt bé. I què hi menjarem a Can Tronca? Què s'hi fa?
S'hi fa el mateix des de fa 60 o 70 anys.
Però si tu ets molt jove, no hi eres aquesta
època. No hi era jo, però els meus pares hi anaven i menjaven el mateix, i els avis hi anaven i menjaven el mateix.
I el restaurant segueix, diguem, la saga familiar?
Segueix la saga familiar, ara hi ha ja els fills i els nets, i segueixen fent exactament el mateix. La mateixa carta, la mateixa proposta, hi han dos plats bàsics i després dos o tres que pots anar combinant. Però no hi ha res més, però és que quan una cosa és bona, no cal canviar-la.
A veure, i quins són aquests plats bàsics?
Tenim arròs brut i porcella.
I ja està. O sigui, tu vas allà a menjar això i no demanis una altra cosa perquè no n'hi ha.
No. Bé, si tens sort, potser aquell dia han fet també arròs de peix o una caldereta de peix, i si tens sort, en comptes de porcella també pots agafar uns escaldums, però arròs brut i porcella. Que
a veure,
és el plat
què és l'arròs brut?
L'arròs brut és un arròs caldós fet en carn i verdures i espècies. Té un punt de canyella, té un punt de clau, té un punt picantor i safrà. És groc, és un arròs groc. I està fet en carn, en diferents tipus de carn. Carn de viram, carn de porc, i després algunes verduretes, unes mongetes, potser un pèsols.
I la porcella, el garrí, podríem dir, que rostit al forn?
Rostit al forn, molt amanit, amb herbes, amb llimona, amb conyac, amb un suquet allà a baix, i després amb unes patates, amb patató. posat a dins, que ha anat absorbint tot aquell suquet i...
Clar, que és curiós perquè, per exemple, nosaltres coneixem molt les patates canàries, que són aquestes papes més petitetes i jo, però, curiosament, en una altra illa, a Mallorca, també teniu aquestes patates petitones, no? I li deu patató.
Patató, cada dia se'n troben menys, perquè costa molt de pelar-los, perquè és molt de feina fer tot allò, però... És que és una patata que és fantàstica, sobretot per anar així amb rostits, és meravellosa.
Escolta, si només tenim arròs brut, tenim la porcella de postres, també només hi ha una opció?
Una opció.
A veure?
Gelat i ensaïmada.
Home, carai, que bé. Clar, a més, és una cosa curiosa perquè potser crec que és el restaurant més del centre de l'illa que hem fet aquest estiu.
Possiblement, sí, sí.
I has dit que era un lloc per anar en colla. Clar, jo suposo que és allò de vinga a la colla, ja saps el que menjaràs, no has de dir, escolta'm, qui menjarà això, qui menjarà allò...
No, d'allà vas a tir fixa, vull dir, t'asseus i saps que menjaràs. Vull dir, anem a Can Tronca, ja saps que menjaràs arròs brut i porcella o escaldums.
Que fantàstic, no?
És meravellós.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la nostra fonda, al restaurant Can Tronca de Sant Joan de Mallorca. Moltíssimes gràcies, Xesca.
A vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
Doncs vinga, avui agafem carretera Manta i ens anem cap al sud, cap a les comarques de Tarragona. Concretament, aquest home se'ns mou molt, a Savallà del Comtat, que allà hi tenim en Josep, que està segant. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Josep, què, segant avui?
Mira, estic segant pèsols.
Home, mira, bona cosa hi haurà. Aquest estiu suposo que amb les pluges que hi va haver-hi allà a finals de juny, principis de juliol, va anar bé, no?
Va arribar molt tard. Aquí som terreny de cereal i ens havia d'haver plogut el març, abril, maig... I va ploure a finals de maig, primers de juny, que ja teníem la collita molt, molt, molt acabada. Al contrari, perquè llavors amb tanta pluja ens ha sortit molta herba, molta feinada per secar, perquè el gra està sec, el poc que hi ha, però l'herba no. I és un any molt, molt, dels més difícils que recordo jo, i ja tinc 50, per no dir la pitjor collita. Vull dir que...
Caram, tu. Bueno, ja, algun dia vindrem a fer la fonda des d'aquí... I ens ho mirarem tot això perquè és un territori aquest que no es coneix molt i en canvi és molt bonic, aquesta zona aquí de la vall del riu Corb i tota aquesta zona de Llorac i Conesa.
Mira, doncs Savallà està al mig entre Llorac i Conesa, i aquí a la masia on va néixer la meva mare, a Cal Verdines, és una zona preciosa. No està gens explotada turísticament, i amb la boca petita et diré que els que som aquí ja ens agrada, que no estigui massa matificat.
Bueno, doncs avui no ens escolta gaire gent ara al migdia, és que la gent està dinant, uns dinant sí. I els altres fent migdiada. Mira, ara que dius això, tinc gana, tu. Necessito un formatge que vagi bé per fer uns bons macarrons aquests ratllats, uns rigatoni. No sé, un formatge d'aquests grossos que sigui allò de pasta cuita o de pasta dura, què tindríem per aquí?
Home... De casa nostra, per fer això, l'estrella és el Gran Pep.
Home, i què és el Gran Pep?
Mira, el Gran Pep és un formatge de cabra de guarda, gran. A mi els formatges vells de cabra que es troben al mercat normalment són picants, es trenquen, són secs, són massa forts de gust. No, són bons, però no són amables de menjar. I a mi m'encanten les pastes cuites dels Alps, aquests formatges que són molt gustosos, i tenen molt temps. Llavors vaig voler fer un formatge de cabra de guarda que després de 9, 10, 11, 12 mesos, 14, encara fos amorós, tingués tota cremositat, fos gustoset, però no fos massa, massa heavy, massa potent. I la veritat és que amb el Gran Pep estic molt content, perquè després de diversos anys d'anar tocant-lo, anar millorant-lo, ho hem fet.
Home, i jo et anava a dir, clar, fer un formatge d'aquestes característiques de vaca és més senzillet, però de cabra necessites molts litres de llet de cabra, eh?
Mira, més o menys, perquè tinguis una idea, d'una cuba de 1.000 litres en surten uns 12-14 formatges.
Déu-n'hi-do, 1.000 litres,
depèn,
12 formatges.
Depèn de l'època de l'any, sí. Són 80 litres per fer un formatge de 8-9 quilos i, bueno,
és el que tenim. Escolta, i quina és la curació mínima que té aquest formatge?
9 mesos. Mira, és un formatge que el fem... També neix una miqueta de fer de la necessitat virtut. Nosaltres fem això amb cabra perquè el que fem més és formatge de cabra, no tenim les cabres, però comprem la llet de sis ramaders, tota l'agafant tot l'any, i la cabra la primavera fa molta més producció que la tardor d'hivern. Era una manera de guardar aquesta sobreproducció de primavera. Llavors el fem des de febrer fins a juliol, i mínim són 9 mesos, llavors anem allargant fins a 11, 12, depèn de la 14, si els primers són més tendrets i els últims són una mica més curadets.
Però
abans de 9 mesos, 9 o 10 mesos, encara no ha tret el seu potencial, no els venc.
Clar, clar, li falta allò, deixem-lo tranquil, eh?
Ah, exacte, necessita el seu temps. Això és com els vins, suposo, ser una peça molt més gran, tempos són uns altres.
Exacte.
I li has de deixar el que necessita.
Doncs ho farem, ho deixarem, i quan tens la roda feta, guita, ja està. Jo ja poso el rigatoni a coure, i quan acabi el programa ja pots venir a tastar aquests formatges.
A més, aquest Pep són els últims de 2022, i fins a l'octubre-novembre no estaran els primers de 2023, o sigui que ens haurem d'apuntar la recepta.
Ah, exacte. Doncs mira, ja la penjarem d'aquí una estoneta a l'Instagram de la Crefa i de la Fonda, i així ja ho podràs fer-ho, això.
Fantàstic.
Moltes gràcies. Salut, Josep.
A tu, gràcies a vosaltres.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui toca entremig d'arbres, aquí, en un jardí molt bonic. De fet, no sé si li hauríem de dir Beer Garden o què li hauríem de dir, perquè avui del que volem parlar és de cervesa, i hem anat a un espai fantàstic aquí al Baix Empordà, l'Empordanet, que deia en Pla, i precisament amb una noia del poble d'en Josep Pla, de Llofriu, i un noi de Nova Zelanda. Estem a dos kiwis. Què tal? Com esteu? Judit, Michael?
Molt bé, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
For having us.
Sí. Escolteu, com és que heu vingut a parar aquí? Perquè em sembla que la vostra història amb la cervesa en té recorregut.
Sí, bé, jo soc de Llofriu, com has dit, i sempre m'havia agradat molt la cervesa, però, òbviament, només havia tastat un tipus de cervesa, no? Me'n vaig anar a viure a Londres el 2009 i allà vaig descobrir que hi havia molts més sabors, molts més estils, moltes maneres de fer cervesa. I és també on vaig conèixer en Michael, que sent de Nova Zelanda ja ve d'una cultura cervesera diferent.
Ah. I tu què hi feies a Nova Zelanda, Michael?
You're going to have to tell me the question. Què és?
Què hi feies a Nova Zelanda?
Què feus?
A Londres, perdó.
Sí. How did I arrive here? Que arriben... Ah, és molt típic per a persones del Nova Zelanda i Austràlia per a passar per a Anglaterra per a 2 anys o una mica més. En el nostre cas, més. Però del heritage, les nostres countries, és Anglaterra, Escòcia, Irlanda, i tinc visas per a viure i treballar en Anglaterra.
Però ara ja fa una bona colla de temps que ets aquí, no?
Aquí, en sí. Catalunya? Sí, ara per, no sé, 8 anys aquí, pot ser? Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Did I answer the question good?
Escolta, parles molt bé el català, eh? Es nota que tens una profe...
Depèn del dia.
Depèn
del dia al cap.
Sí?
Sí.
Deus pensar en anglès, tu, encara, no?
Sí. I convertir en el cap.
En canvi, tu Judi, que també t'he sentit moltes vegades a parlar en anglès, no sé si penses en anglès o en català, perquè vas estar fora molt temps.
Sí, la veritat és que depèn del dia. A vegades somio en anglès i és una llengua que utilitzo diàriament. De fet, amb Michael parlem en anglès i molta gent em diu que li hauria de parlar més català, però jo crec que, bueno... però sí... Depèn del dia, la veritat és que ara que porto més temps aquí, noto que estic tornant més a les expressions catalanes i d'aquí, però encara em queda una mica d'accent i em queda una mica d'algú que a vegades hi ha gent que sorprèn i em diu que tinc un accent d'algun lloc que no saben d'on, però que noten que hi ha alguna cosa diferent.
Clar, ara estava pensant que vosaltres esteu en un espai fantàstic aquí, molt a prop de la carretera, entremig de botes, d'un fumador. Dos Kiwis no és una cerveseria qualsevol, també és un tap room, és una manera de pensar, una manera de fer. Mm-hmm. És tota una filosofia, no?
Totalment. Des que vam iniciar el projecte teníem molt clar que volíem tenir fàbrica i espai de tast per poder tenir l'oportunitat d'ensenyar qui som, què fem, com ho fem. És una carta de presentació. Sí que és cert que quan vam obrir, no teníem... Vam obrir el 2019 i no havíem previst de posar una cuina. I el que sempre explico, que això jo hi hauria pensat, però m'havia oblidat lo important que és el fet de menjar alguna cosa mentre prenem una cervesa al nostre país. I quan vam obrir ens trobàvem amb aquesta pregunta recurrent, no? De teniu alguna cosa de menjar? Teniu alguna cosa de menjar? I això ens ha portat de manera molt, molt orgànica a obrir una cuina des d'on oferim plats senzills, podríem dir una mica street food, però amb producte local, de qualitat, i és una molt bona manera per ensenyar la qualitat de productors d'ingredients del territori i maridar-los amb la nostra cervesa.
Clar, si un fa una mica, diguem-ne, de remembrança del que ha sigut, diguem-ne, la nostra època, la nostra joventut amb la cervesa, clar, jo, per exemple, penso, ostres, quan jo me'n recordo quan començaves a anar al bar i eres jove, només podies escollir entre dos tipologies de cervesa, entre si volies una mitjana o un quinto, no? Després van començar a arribar les cerveses d'importació, i no va ser fins fa molt tard, 2007, 2008, 2009, on es començava a sentir parlar, no, de, mira, no, és que comencen a fer, ja es començava a fer la cervesa, diguem-ne, artesana, no? Això que en diem el homebrewer també, que ja passava de fer la cervesa a casa per ell a fer una cosa més controlada i poder-la vendre, no? Com ha canviat, no? Com ha evolucionat el món de la cervesa els últims anys?
Moltíssim. Jo crec que té molt sentit. Per mi, una de les motivacions d'entrar en aquest món és haver tastat sabors diferents, però molt diferents, no? Només una mica diferents, no? Sabors, textures, olors. I el dir, ostres, hi ha tota aquesta varietat, hi ha tot aquest... aquesta riquesa que ens estem perdent, no? Ens estem perdent perquè aquí només bevem un tipus de cervesa molt concret, no? I el que definim com a cervesa és un tipus de cervesa molt concret. Clar, ens estem perdent aquesta riquesa i és important, doncs, tornar a... bueno, o descobrir-la de nou o redescobrir-la, perquè crec que... bé, la cervesa és una beguda molt antiga, no?
Clar, de fet, Michael i Judith, hi ha una cosa que és molt important i és que una cosa és que hi ha molt tipus de cervesa, una altra és que tinguem la cultura de la cervesa, no? No sé qui, allò, l'any o principis del 2000, la cultura de la cervesa, bueno, si anaves a beure una cervesa allò que tenia gust de cireres, o anaves i bevies una cervesa negra, ja era una cosa, no? Bueno, que era d'altres moments. Vosaltres a Londres això ho teniu molt diferent en aquella època.
Sí, del cervesa, del món del cervesa és molt, molt gran i tinc molts estils i depèn del país i depèn de la cultura del cervesa.
I on us vau formar vosaltres? Perquè clar, també el mateix, no? És a dir, al principi és del 2000, jo crec que havies d'aprendre, aquí aprenia cervesa a mida d'anar preguntant, anar fent, fer alguna prova, algun llibre. Avui no, avui en dia, vull dir, amb 15 anys... qualsevol persona pot anar a aprendre a fer cervesa, no?
Sí, jo, per mi, on vaig aprendre la tècnica va ser Austràlia, i també és un país on pots anar a un pub i pots triar quin tipus de cervesa vols, i hi ha aquesta cultura de triar diferents cerveses, diferents alcohols, no? Per si vols algú més lleuger, més fort, més torrat, més... I allà va ser la microcerveseria d'uns amics que van començar, on vaig començar a entendre i aprendre la tècnica al darrere, i em va enganxar, em va fascinar moltíssim. I després amb Michael també a Austràlia i Londres, no?
Sí, i jo penso és connectat amb del... amb de l'internet també, en social media, no? I perquè de l'internet, del món és més connectat. I per a influences dels estils en altres cultures és pollinated aquí.
Sí, sí, sí. Clar, aquí, aquí, de fet, ara estic pensant que aquí van tenir un gran mestre. De fet, molts cervesers i cerveseres que hi ha avui en dia han mamat o van mamar aquesta filosofia, no? Aquest saber fer d'un gran anglès, l'Steve Hunley, que, ostres, ell ja feia cervesa, no?, amb la seva BBC a Barcelona, totalment aquell bar, diguem-ne, gairebé amb la clandestinitat, no?, que clar, aquella època tu deies, no, fa cervesa, i era allò de, ui, això és il·legal, no?
Mm-hmm. Sí, jo la veritat que no vaig tenir el plaer de conèixer-li, i sí que és cert que és una figura que ha influenciat i ha inspirat amb moltes cerveseres, cervesers d'aquest país. Nosaltres no venim d'aquesta escola, diguéssim, però apreciem i estem contents de la influència que va tenir.
Una de les coses que sí que ha anat canviant i que ara en parlàvem és això dels estils, no? Que abans, quan un començava a fer cervesa, feies una rossa, feies una torrada, no? Tot eren ales, no? Es parlava de la ale, no lager, no, la lager dèiem, no, això és la cervesa industrial, no? No, avui en dia hi ha lagers molt bones que són artesanes, tothom té molt clar que una cervesa artesana és una cervesa que no està pasteuritzada, per tant, és una cosa que, com el vi, té vida, no? I que evoluciona a mesura que passa el temps, però sobretot una cosa que canvia molt bé és el valor, no? Jo recordo el 2008-2009 que tu anaves a vendre cervesa als bars artesana i els deies, no, és que a mi ja em costa 1,10 € fabricar-la, no? Mm-hmm. I te l'haig de vendre a 2 €, i deien, ui, on te vas tan car, no? Això també ha canviat, no, el valor de la cervesa aquí?
Totalment. Jo sóc una persona molt positiva i crec que avui dia es valora molt, cada vegada més, que hi ha la cervesa artesana, no només pel que diu, sinó també el fet de poder oferir una cervesa lligada al territori, una cervesa propera, que serà fresca, el poder tenir el contacte directe amb els productors i poder donar feedback. Sens dubte, jo crec que el valor està en alça cada vegada més, per sort. Sempre queda més feina per fer, òbviament. Jo crec que hi ha molts, per exemple, hi ha molts restaurants que cuiden molt el producte, però sembla ser a vegades que la cervesa o el cafè són els productes que encara els hi queda una mica per revaloritzar-se en certs llocs, però bueno, ja arribarà.
Clar, de fet, ara que m'hi fas pensar, clar, dius, l'última vegada que quan tu vas a un restaurant et diuen què voleu prendre, un vi, una cervesa? No, normalment et diuen, mm-hmm, quin vi prendreu, voleu la carta de vins? No et donen la carta de cervesa,
exactament,
no?
Exactament, per què no?
Clar.
És una experiència culinària igual i et pot donar molt joc a l'hora de maridar un plat, un menú.
Clar, de fet, la cervesa arriba on moltes vegades el vi no és que no hi arribi, sinó que és més difícil, no? El carbònic, diguem, no ajuda. En el cas, per exemple, això passa el mateix dels escumosos, no? Un plat amb alls, un plat amb vinagre, un plat amb carxofes, un plat amb uns ous ferrats, senzillament, no? A vegades hi ha molts vins que no els hi va bé, no? I la cervesa, en canvi, hòstia, és un neteja paladars que dic jo, fantàstic.
Exacte, i a més tens molts estils diferents. Tens des d'una cervesa que podríem dir més aviat amarga, maltosa, no? Que tens aquesta dolçor. Pots anar fins a una cervesa àcida, que és totalment el contrari, no? Tens l'àcid làctic, a vegades fruita, pH baix... Vull dir, clar, és cervesa, però són dues cerveses molt, molt diferents que et donen marge i et donen joc.
I anem per modes, no? També el món de la cervesa, això també amb el vi passa, no? Mm. Vosaltres vau venir aquí ja fa jo gairebé 10 o 12 anys i jo me'n recordo de fa 10 o 12 anys amb el món del vi i es parlava molt d'aquells vins, diguem-ne, de varietats com el Verdejo, etc, no? I va passant, no? Ara estem, diguem-ne, amb el món dels vins naturals, els vins de mínima, diguem-ne, de mínim trasbals, no? De mínima elaboració que no sigui natural o de coses afegides. Avui en dia, el món de la cervesa, on creieu que està ara?
Ja des que vam obrir nosaltres el 2019, és cert que l'estil IPA, però al tanto. IPA moderna és un estil molt popular per la seva bevilitat i la seva accessibilitat. Què volem dir quan volem dir IPA moderna? Volem una IPA que no és molt amarga i que destaca per tenir característiques més aviat afruitades i florals, i sol tenir un cos bastant sedós, que quan la mires no és allò translúcida, sinó que té, bueno, una mica més de cos, no? Clar, és molt diferent de les IPAs que bevíem fa 10 anys, que eren molt més maltoses i molt més amargues. Anàvem allò a amargor a tope, no? Ara jo crec que estem en un moment on estem aprenent a utilitzar els llúpols de moltes altres maneres i a extreure'n altres característiques que realment són brutals i també donen moltíssim joc. Cert que hi ha un cert part del públic, segons la meva opinió, que ja, bueno, ja té les IPAs una mica cansades i es comença a moure estils més com les sours, les cerveses àcides, o tornar a apreciar les lagers, una bona pilsner. De fet, quan si has fet un parell de cerveses molt llupulades com una IPA, a vegades el paladar es cansa una mica i el que vols és canviar de registre. I com deies tu, una bona pilsner o una bona sour et neteja el paladar i t'ajuda a continuar o el que sigui, que vingui després.
Clar, de fet, la cervesa crec que potser... I ara el sector del vi, Michael, podessin dir què diuen aquests animals, no? Però si tu penses, per exemple, moments per prendre una cervesa o moments per prendre un vi, ja et dic que ara ens diran que no, eh? Però dius, potser la cervesa té més moments per prendre, no? És a dir, tu pots esmorzar, i ara diem, home, el vi també, no? Però això que digues tu ara, és a dir, si tinc set puc prendre cervesa, si tens set no prens vi, és a dir, no. Quan hi ha set beus aigua. I aquí a la Fonda també ho hem de dir-ho, això de que evidentment les coses amb alcohol, les begudes amb alcohol sempre s'han de prendre allò des d'una vessant responsable, però això ho fa, no? Dius, mira, tinc més set, doncs prenc una cosa més fàcil de beure, i quan vull fer una copa prenc una cosa, diguem-ne, allò que em faci pensar molt més.
I don't fully understand, però bueno,
vols que t'ho traduïm?
O... So, yeah, I don't fully understand, Josep. So, sí. So the...
Que la... O sigui, en Pep diu que hi ha... Que una cervesa potser té més moments.
Sí.
No? Molt yeah. Moments. Drink it than the wine.
Okay.
Quan veus cervesa?
Sí, és veritat. Cervesa és una tipus de beure molt fàcil. I tinc lleugeres i tinc fortes. Per a postres tinc tipus d'imperial stouts o... o tinc coses suau i molt secos però refrescant en el sol i és un gran món.
Clar, de fet, ara estava dient una cosa que em fa pensar molt, perquè quan has dit això de les cerveses molt llupulades, jo recordo que he tingut unes quantes discussions fa 10 anys, no? Quan tu servies o feies una cervesa suau, una cervesa de 4 graus, de 5 graus, una cervesa de blat... molta gent a vegades, inclús a mi m'havien dit, això no és cervesa, no? I penses, bueno, què és cervesa, no? Tenim aquella mentalitat moltes vegades que, com ens passa amb els formatges, no? Que quan més fort, més bo, no? Quan més amarg, com més difícil, allò és pels entesos. Jo crec que ara, gràcies a Déu, hem arribat a un moment que aquestes, entre cometes, tonteries... han passat a una banda i tenim aquesta serenor o no? Perquè jo encara sí. A vegades veig aquí a la barra que encara us diuen no, posa'm aquella, no?
Aquella,
quan
sí.
Dius que té 9 graus, sí. Posa'm aquella,
sí.
No?
Sí, hi ha cert pedigrí, no? A vegades que ve amb demanar-se la més forta o la més amarga o la més intensa. Però jo, de fet, crec que això de... O sigui, aquest concepte de això no és cervesa me'l trobo més quan donem a tastar estils que surten una mica de l'estil lager o pilsner, no? Aquí sí que trobo que a vegades, si dono a tastar una cervesa àcida, algú em dirà això no és cervesa, no? I trobo que aquí és on hem de fer l'esforç d'estar oberts i de canviar una mica el concepte que tenim del què és cervesa, no? Podem començar a utilitzar altres descriptors, no? Bueno, a mi m'agrada la cervesa més aviat maltosa, m'agrada una cervesa molt més neutra, però hem d'entendre que cervesa és un camp molt ampli. Però el que dèiem de l'accessibilitat, nosaltres aquí sempre diem a Dos Kiwis fem cerveses modernes i accessibles, modernes al sentit que et sorprendran, no?, els sabors, però que mai et sorprendran d'una manera que no voldràs tornar a fer un glob.
Clar, jo crec que a mi em passa una cosa, sobretot ara que parlaves de les cerveses àcides, no?, de les sours, una mica potser amb les làmbiques, no? És a dir, quan t'agraden molt. I quan no les has tastat mai, potser et costa una miqueta entrar, perquè el, diguem-ne, la teva memòria sensorial de la cervesa, clar, no s'hi assembla, no?
Exacte, i és cert que hem de ser pacients amb aquest fet. I també és cert que pot no agradar-te una cervesa àcida, i aquesta també és... Això també és lo maco, no? Cadascú és diferent, té un paladar diferent i pot ser que t'agradi una cosa o no. De fet, aquí estic pensant en a vegades situacions que ens trobem aquí al Tap Room, que està genial poder veure reaccions i tenir feedback al mateix moment. A vegades, imagina't, no? Dues persones, dues amigues, tasten la mateixa cervesa, una li encanta, l'altra no. Clar, això és, no pots predir, no? I és també la màgia i el que és maco.
De fet, això ens permet fer una cosa molt senzilla que moltes vegades ho diem, no? És a dir, quan un tasta una cosa, diu, això no està bé, o això no m'agrada, no? O això no és bo. És a dir, una cosa és que estigui bé o no, que sigui bo o no, l'altra és que ens agradi o no.
Exacte.
No? A mi no m'agraden els shiitakes, però, en canvi, reconec que poden ser molt i molt bons, no? No sé vosaltres si us agraden els shiitakes o no.
A mi sí, a mi m'agrada tot.
Sí? I el Michael?
Sí, jo també.
Per tant, anava a dir, qui cuina aquí? Cuina en Michael, cuines tu?
Cuines tot.
Sí, cuinem els dos. Això és una pregunta que ens trobem molt sovint, no? La pregunta de qui és el mestre cerveser.
Yeah, sempre who is the brewmaster?
I a més sempre es pregunta ja en masculí, no? Vull dir... Però el cert és que en Michael i jo vam començar aquesta empresa, els dos, fent-ho tot, des de les receptes, els dos, cuinar, els dos, l'envasar, els dos, servir el taproom, els dos. Així que, bueno, realment fem un bon equip. Sempre fem la broma, no?, que entre els dos fem un brewer, no? Fem
sí, un cerveser. Ara tinc un brewer, Adrià, i és un bon home i molt dedicat per al cervesa, i ara nosaltres és una mica més hands-off, però per focus on recipe development.
Sí, exacte. Bé, clar,
desenvolupar receptes noves, no? Perquè això també ens passa, no? Que amb el món de la cervesa, com que hi ha tants estils, hi ha tantes variants, la gent quan ha vingut, suposo, o ha tastat les vostres cerveses un parell de vegades, diuen... Què tens de nou, no?
Sí, això és molt comú.
Això no li dius tu amb un que fa vermut, no? Escolta'm, quin vermut m'has tret aquest any,
sí,
no?
Sí.
En canvi, amb la cervesa, eh?
Sí, és una mica del moure, del cervesa artesana. Perquè, i ara del, les persones i molt, molt friquis i sempre busquen una cosa nova. Perquè ara del percentatge del market per a cervesa artesana en Catalunya és 1.8% del market. És molt poc. I les persones i molt cara cervesa és una craft, una cervesa artesana, és sempre busques un nou gust i nova cervesera.
Clar, hi ha una cosa que és que nosaltres aquests anys, diguem-ne, hem sigut sempre importadors de cervesa, no? I ara, vosaltres com esteu? És a dir, vosaltres exporteu cervesa a fora? Hi ha algun país que us digui, ei, hòstia, és allò que feu? Perquè avui en dia la cervesa és molt cervesa d'autor o d'autora, no?
Sí, és interessant. El que deia en Michael, jo crec que el mercat està distribuït entre les persones que sempre busquen algú nou i les persones que... els hi agrada aquella referència teva i volen continuar amb aquella referència, no es volen liar o no volen... Bueno, és com un mal de cap, no? Començar a canviar... Això ens passa molt a restaurants o bars que serveixen la cervesa, no volen estar canviant cada dia i haver de confondre el seu públic. Jo crec que bona cervesa se'n fa tot arreu, avui dia. Sí que és cert que fa uns anys veies cerveses d'altres països... I també és cert que nosaltres ara mateix no exportem, de fet, ho anem tot a Catalunya, però crec que la demanda d'altres països és específicament pel mercat craft, no, diguéssim. O sigui, si jo ara tinc algú que em vol comprar cervesa de França, el vendrà només exclusivament a bars especialitzats. Sí. No? Vull dir, és aquest tema. En canvi, si jo venc aquí, a Catalunya, a l'Empordà, a Girona... jo venc a restaurants, a bars, no necessàriament llocs especialitzats, no sé si m'explico, és una mica diferent.
Sí, clar, de fet, mira, això passa molt, ho vam veure, per exemple, el 2010, no? 2010-2011 van començar a néixer un tipus de pastisseries a Catalunya, sobretot a les grans ciutats, Barcelona, no? Que feien cupcakes, que allò va ser com un soufflé, que va pujar i em sembla que ara ja no en queda cap, no? Clar, per exemple, en el món de la cerveseria també va passar, i va haver moltes botigues exclusivament que només fèiem cervesa, i crec que això s'han anat tancant, encara en queden, però sí que és veritat que han, diguem-ne, cerveseries pròpies han anat obrint els seus locals, no? Uh-huh. Ara penso en vosaltres, penso en el Mugabres a Barcelona, que estan allò a les afores, podríem dir, gairebé de Barcelona, però estan a dintre Barcelona, i que tu agafes un dijous, un divendres, un dissabte, un diumenge, i és com un lloc de peregrinació, no?, de la gent, que ja vas allà. Jo crec que també és aquesta manera, no?, de que també la cervesa artesana sigui més rendible des d'un punt de vista, diguem-ne, de negoci, perquè, clar, el preu que té, hi ha molta gent que potser, quan el passes allò, el multipliques per dos o tres vegades, el preu ja no és, ja no és tan atractiu, no?
Sí, bueno, i a part també crec que hem de veure això, la cervesa artesana com un producte local, no? Un producte local, que hem de valorar les cerveses que tenim a prop nostre, i el fet de que es faci el producte allà, que puguis parlar amb qui l'ha fet. Llavors, jo sempre intento incentivar això, el consum de cervesa local, que vagis a un lloc i prova la cervesa d'allà, no? Crec que és la diferència, també.
Aquí hi ha una cosa molt important, com dèiem, amb aquest tap room, i és aquest fumador que... Em sembla que l'has fet tu, Michael, no?, aquest fumador.
Sí.
Perquè tu, el món del ferrer, no?, com es diu en anglès?
Bueno, és molt manetes, en general.
Sí,
no?
Sí, una mica de manetes. I a Nova Zelanda és molt típic per persones per a fabricar la casa o los coches, modificar los coches. I,
sí, i això...
Jo, una mica de
manetes, sí. Manetes, sí. Com es diu el fumador?
Sí.
Explica, potser...
Oh, del concepte, del concepte, i per què? O
els materials.
Els materials, tot el Wallapop, potser. I jo compres del dipòsit en Girona i del... la caixa, por del fuego, i Wallapop també, de l'estufa, sí.
Són aquests fumadors que moltes vegades ara veiem a Instagram, no?, que dius, ostres, m'agradaria tenir això.
Sí.
Veus que no hi ha ningú que em fabrica a Catalunya, però en canvi vens aquí a Rupià i en trobes aquí, no? Una altra cosa que també ha canviat la fusmia de les cerveseries, de la gent que feu cervesa artesana, és que ja fa uns quants anys que es veuen botes de, entre cometes, botes de vi, no? Això què és? Això ja és, diguem-ne, anar a donar voltes, no?, a rissar el risc al món de les cerveses i fer cerveses envellides. Com va això?
Sí, bé, crec que els barils es poden utilitzar per diversos processos. En el nostre cas encara no n'estem utilitzant, tot i que, bueno,
però ja
tenim
ambicions. Dos de grossos, ja no?
Saps què, Pep? Aquests són per capturar l'aigua de la pluja.
Ah, caram!
Que és un recurs molt preuat i, com sabem, cada vegada plou menys i, bueno...
I per la jadi, per a manteniment les flors.
Molt
exacte.
Bé.
Com a cervesera entenem que l'aigua és el bé més preuat. Sense cervesa no, sense aigua no hi ha cervesa. Així que aquests barrils que veus aquí són per capturar l'aigua de la pluja, però sí que és cert que hi ha moltes cerveseres a Catalunya mateix que utilitzen barrils per envellir, embarrica i donar aquest extra caràcter, no? I moltes vegades pots col·laborar i fer servir barrils d'algú que faci whisky prop teu o d'altres projectes. És una bona manera també de col·laborar. També, òbviament, pots utilitzar barrils per posar-hi cervesa que has fermentat de manera espontània i deixar que aquella cervesa continuï evolucionant i agafant complexitats.
Coincideix-hi làmbiques a Catalunya? En feu vosaltres?
No en fem, però tenim intenció de fer-ne. Som conscients que serà un aprenentatge.
Ja. Yeah. Ara nosaltres tinc una cool ship, però... no tinc espai per a les barrils ara. I les temperatures en Girona és semblant del Brussels, del Bèlgica, en hivern. Però en l'estiu...
A l'estiu no, eh?
No. Però tinc 3-4 mesos en l'hivern, quan és igual. I però ara busques un espai per per les pèrils.
Bueno, també està bé això, Judit i Michael, és a dir, el fet de poder fer cerveses estacionals, no? No tenim per què tenir tot l'any les mateixes cerveses. Hi ha molts cervells, per exemple, no? la cervesa de carbassa, que això ve molt dels Estats Units, no? A la tardor, quan hi ha les carbasses, que les tens allà i que les fas, o una cervesa amb castanyes, no?
Sí, o inclús, sí. Clar, parlem una mica del llúpol. El llúpol es cull a finals d'estiu i si vols fer una cervesa amb llúpol fresc, l'has de fer llavors, quan l'acabes de collir, perquè, si no, aquell llúpol es va oxidant i va perdent totes els seus olis essencials i les característiques que és el que volem. Així que, sense anar més lluny, no? per veure una cervesa feta amb llúpol fresc, és algo estacional, no? Que només pots fer quan es cull el llúpol. I normalment els cervesers i cerveseres fem servir llúpol envasat al buit i paletitzat prèviament.
Escolteu, i aquí aquesta cuina tan fantàstica que teniu, què s'hi cuina? Perquè, clar, teniu la cuina dels líquids,
sí,
que és
exacte.
La cerveseria, no?
Sí.
I aquí la cuina dels sòlids. Què hi podem menjar amb una bona cervesa?
What's the question?
Què podem menjar?
What do we offer? Mira, ara entra el chef.
Mira, el chef,
Paul.
Que vingui, cap aquí, Paul.
Paul.
Mira, hi arriba en Paul, que és el cuiner d'aquí del Tap Room de Dos Kiwis, que... Pol, bon dia, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, bona tarda.
Escolta, què és el que combina més bé amb una cervesa? Què ens cuines aquí al Tap Room?
Bueno, intentem fer una miqueta de tot. No seguim una línia estricta de menjar, no podries dir que fem menjar mediterrani o menjar d'algun lloc en concret. I intentem que sigui tot producte orgànic de la zona, tractat amb el màxim carinyo que podem.
Va, si ens volen quedar avui, què ens oferiràs? A veure.
Home, jo avui recomanaria un dels rolls, o el de pulled pork o el de pulled beef, que són els últims plats que hem afegit i que realment agraden bastant.
Home, això dels rolls també s'ha posat molt de moda, eh?
Sí.
Els últims anys, res, dos, tres anyets, veiem que, clar, és que això del pa esponjós, que a dintre hi hagi la carn, que hi hagi les salses, són entrepans, podrien dir, entre cometes, molt i molt golosos, no?
Sí, la forma de menjar així com rotllo Frankfurt també jo crec que és... No sé, té un que el menja amb les mans, no? Que sempre agrada més.
Michael, Paul, Judit, moltíssimes gràcies avui per estar aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio i deixar-nos aquest espai tan fantàstic, que jo crec que aquí només us hi falta una cosa, i és un lloc per fotre-li la migdiada. Perquè si tenim...
Una maca, potser, per aquí.
Sí, bueno, una bona colla n'hauríem de posar, eh?
Bueno, abans ho apuntem i...
Gràcies.
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 Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'amor és tan important com el menjar, però no alimenta. Això va dir el senyor Gabriel García Márquez, escriptor d'origen colombià, Premi Nobel de Literatura. Bé, ja sabem que no alimenta, però ens omple el cor. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé i ens tornem a trobar ben aviat. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
casa és pel